Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. He deixat el micròfon davant del rellotge i avui això és una gràcies. Oh, poc qui veig, només em faltava l'obstacle. Isaac Bielsa és el nou president de la Comissió de Carnaval. La notícia pot ser aquesta, però la segona notícia és que de cara al Carnaval de l'any que ve també es passa el sedàs pressupostari. Hi arribarem en algun moment a tot plegat, però és una d'aquelles qüestions que caldrà administrar després d'aquests carnavals de tanta pompa. Doncs venen els carnavals, diguem-ne, de les vaques més magres, i per tant caldrà doncs posar-hi fil a l'agulla amb tot això també. Però tindrem ocasió de parlar de tot plegat. Això és merament anecdòtic, perquè el ple municipal celebrat i l'Ajuntament de Sitges aprovava qüestions prou importants, el nou reglament orgànic municipal, el pla de mandat o aquest crèdit que se sol·licita a l'ICO per valor de 1,4 milions d'euros per pagar 1.026 factures pendents a autònoms i petits empresaris. Saben que també era un dels objectius de l'actual govern municipal poder satisfer aquestes factures que afectaven sobretot a petites empreses sitgetanes. Anem per parts, però, com sempre, Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, teníem ahir a la nit un ple amb força punts que mereixien un cert grau de debat. Això va provocar doncs, que s'allargués ben bé 4 hores al ple d'ahir la nit. Afortunadament, 4 hores que en bona mesura van ser interessants en el sentit del debat polític ordenat, una cosa que des del punt de vista de l'oient s'agraeix especialment. Hem destacat 8 dels moments d'aquestes 4 hores, que seran els que sentiran. Podríem dividir el ple, per una banda, en la qüestió inicial de l'aprovació del ROM com de l'aprovació del pla de mandat. Això ja va ocupar la primera hora. Una segona part també important, que va ser tota la controvèrsia que ja fa alguns mesos que s'arrossega en alguns plens sobre la qüestió de les treballadores de les llars d'infants. De fet, aquest tema va ser recurrent, perquè no només va aparèixer en 2 punts del ple, sinó que també va aparèixer en el torn de preguntes del públic. Les educadores també, per segon ple consecutiu, van fer acte de presència, acompanyats d'alguns pares i mares al saló de plens, doncs, per mostrar el seu desacord en el fet de la rebaixa del sou que els aplica l'empresa després que l'Ajuntament doncs no es comprometi en aquella carta que en el seu dia va signar el regidor d'Educació. També un altre dels aspectes, ahir es va aprovar com a mínim de manera inicial, però es varen aprovar les ordenances fiscals per l'any que ve. Ara hi ha un període d'al·legacions i per tant l'aprovació definitiva serà d'aquí a 1 o 2 mesos encara, i saben que l'aprovació de les ordenances és el primer pas de cara a l'aprovació del pressupost, que es preveu pel mes de desembre. Un altre aspecte important del ple d'ahir va ser, com comentaves, el nou organigrama de la Comissió de Carnaval, bàsicament encapçalat per Isaac Bielsa. Ningú va parlar de diners, es va parlar més de l'afiliació d'uns i d'altres, tant dels que entren com dels que surten, perquè va haver també un interessant intercanvi de paraules entre David García i Miquel Forns. La renúncia de Pau Pérez de Hacha, el regidor del PSC, que doncs, després de 6 mesos per obligacions laborals doncs, ha decidit deixar la regidoria, va ser potser el moment emotiu del ple d'ahir. Aquestes factures que en principi a través d'un crèdit ICO es podran pagar per part de l'Ajuntament, ahir es passava pel torn d'urgència aquest punt, i també una moció que va derivar en un interessant debat també sobre la participació ciutadana en les decisions que impliquen a l'Ajuntament, i la decisió més important que implica l'Ajuntament és l'elaboració del pressupost. Una moció que havia presentat la CUP, en principi inicialment pel 2012, òbviament pel 2012 no podia ser per una qüestió de temps, la CUP va decidir canviar i va proposar que això fos pel 2013, i el govern hi va votar en contra, i va votar en contra més per les formes que pel fons. Va dir Miquel Forns, que estava d'acord en establir un cert grau de participació ciutadana en la decisió de la destinació de les comptes públiques, però que aquesta no fos vinculant, és a dir, que s'articulés de manera consultiva i no com a comissió redactora directament a través dels òrgans de l'Ajuntament. Van ser els punts importants del ple d'ahir.
Els anirem desgranant un per un. Per cert, si han agafat el nom d'Isaac Bielsa, l'acompanyarà en Josep Pérez, sense el frac, eh? I la Getze Montaner, que ja havia estat, òbviament, en el seu dia, si no recordo malament, presidenta de la Comissió de Carnaval, la Getze, en època de Nacho Dio, diríem que Getze Montaner va ser presidenta de la Comissió de Carnaval. Bé, i arribarem a tot això, però per on comencem, Joan?
Doncs comencem per ordre cronològic. De fet, faltava un regidor i el Ignasi Garrigó va excusar la seva absència. Començava el ple, doncs, amb un dels punts importants, l'aprovació inicial del reglament orgànic municipal. Va explicar el regidor d'organització, Magí Almirall, que es tracta d'un rom d'aprimament, on s'acota el paper dels funcionaris d'habilitació estatal, que no desenvolupen càrrecs directius, es treu el concepte de càrrec directiu, i es decideix, doncs, que siguin els funcionaris i els caps d'àrea els que assumeixin la tasca d'organitzar correctament l'Ajuntament. Òscar Ortiz es va felicitar per aquesta aprovació, però va anunciar que votaria en contra, perquè entén que s'havia de passar per un procés de participació de la ciutadania, i també perquè no creuen en el procés convencional, tot i que aplaudeixen en el fons les modificacions que s'hi han aplicat. David García, del PSC, va dir que no estaven d'acord ni en el fons ni en les formes, que entenia el seu grup que el govern s'havia precipitat en la redacció d'aquest ROM, i fins i tot, doncs, hi va detectar algunes errades en aspectes del redactat. I a més va anunciar el vot contrari per poder-hi fer al·legacions, tot i que també va mostrar un cert acord en alguns dels aspectes que es modificaven. L'alcalde va respondre a les intervencions dels dos grups de l'oposició que la voluntat del govern és introduir modificacions orgàniques. Va explicar, doncs, que l'estructura directiva costava molt econòmicament i que no era efectiva, i la prova d'això és que el govern no s'hagués trobat l'Ajuntament en l'estat actual si l'estructura directiva, doncs, hagués estat més efectiva. I també va agrair, doncs, la disposició dels dos grups, tant de la CUP com del Partit dels Socialistes, de presentar al·legacions per intentar millorar el ROM. Sí que va considerar Miquel Forns que no és oportú obrir a la ciutadania la possibilitat d'introduir modificacions en el ROM, perquè el ROM no deixa de ser això, el reglament orgànic municipal, el mecanisme de funcionament de l'Ajuntament, i els mecanismes de participació, entén Miquel Forns, que ja estan regulats. Escoltem, per tant, aquest primer debat que comença el regidor d'Organització, Magí Almirall.
És un plaer presentar el resultat de la feina d'aprimament, de transparència, que està duent a terme aquest equip de govern. Avui, doncs, sobre un paper, ja amb negre sobre blanc, presentant les modificacions del ROM. Si ho he de titular d'alguna manera, doncs això és un ROM, com us deia, d'aprimament i de transparència. Especialment d'aprimament, perquè anul·lem l'estructura de directius, duplicada, ineficaç, una estructura que s'ha demostrat que podrà estar suplida per la feina dels professionals de l'Ajuntament i dels regidors, i que donarà a aquest Ajuntament una capacitat econòmica que no ha tingut mai. A la vegada que anul·lem aquesta estructura de directius, acotem clarament les funcions dels funcionaris d'habilitació estatal, que són els nostres jutges, els nostres fedataris, i que podran fer aquesta feina des del seu àmbit i no entrant en el funcionament del propi ajuntament. I també, com a transparència, donem publicitat dels sous i del registre de béns des de la web municipal, cosa que segueix la línia del que han fet els diputats del Parlament i que s'està fent en altres llocs i que ajuda a, jo crec, l'apropament de la política cap al ciutadà i la clarificació de la feina dels polítics. Hi ha algun altre detall, però és més de formes que de fons i, per tant, no entro a comentar, només dir-los doncs, que avui arriba això aquí, que és la feina de molts dies, de molta gent, i que ho portem a aprovació inicial. Posteriorment passarà per 30 dies d'al·legacions i al final ho portarem doncs, a aprovació del ple tal com correspon. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Mirall. Torn obert de paraules. Senyor Òscar Ortiz.
Il·lustríssim senyor Batlle, moltes gràcies. Nosaltres celebrem que aparegui aquest punt en l'ordre del dia del ple. Ho celebrem perquè el ROM és una eina de treball que ens permet majors agilitats i ens marca com ha de funcionar doncs, un ajuntament. Ho celebrem perquè estem veient que sí, de l'anàlisi que n'hem pogut fer, sembla que hi ha un aprimament de l'administració. Però també cal dir-los que cal anar una mica més enllà i que des de la CUP votarem en contra de l'aprovació inicial del reglament orgànic municipal, ja que creiem que un procés d'aprovació d'un ROM ha d'haver passat prèviament per un ampli i profund procés de participació amb la ciutadania i a poder ser ha de mirar de buscar els màxims consensos a dins i a fora dels murs d'aquest edifici. A hores d'ara vostès fan el que des de la CUP considerem un bon gest, obrir la porta a una possibilitat, la de tenir a Sitges un nou ROM. Però mirin, aquest ROM no arriba precedit d'una bona tasca i campanya participativa estretament lligada i còmplice amb els ciutadans. També farem aquest vot en contra amb la intenció de mirar d'encabir-hi altres reformes que creiem de gran importància per la nostra vila, aspectes que també poden justificar l'elaboració d'un nou ROM i per pensar, dissenyar i treballar com a CUP les maneres per preparar-ho per un model de participació ciutadana el més ampli possible. I ho justifiquem així perquè no hi creiem amb el procés convencional que només els ha obligat o els obligarà a penjar-ho en el taulell d'anuncis oficial, algun mitjà de comunicació i poca cosa més. I no hi creiem amb el procés convencional perquè les CUP som candidatures alternatives i pensem en una altra manera d'entendre i de fer la política, que passa per una transformació de la societat i no pas per una reforma simple i austera. Respecte a les modificacions proposades per vostè, les aplaudim, ho repetim, i poden trobar el nostre vot favorable en l'aprovació definitiva, però insistim, si finalment assolim la necessitat d'anar molt més enllà en la formulació del futur ROM. Sota aquesta perspectiva, un nou ROM és una prioritat per al nostre grup municipal, com ja van explicitar en el nostre programa electoral, amb la que volem obrir més la política i la gestió municipal a la transparència i a la participació ciutadana. Volem amb un ROM facilitar l'apropament de tothom a la política municipal. També considerem de vital importància que la població pugui participar de manera activa en l'elaboració d'aquest ROM. I és per això important ampliar els terminis al màxim possible, fer presentacions públiques de les diferents propostes i explicacions a la ciutadania del ROM actual per tal d'incitar a la població a participar-hi en aquesta proposta que avui ens porta endavant d'aquest ple. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més paraules? Senyora Vicarcia.
Sí? Ara. A veure com li explicaria. Miri, el grup municipal no estem d'acord, no estem d'acord una vegada més amb els canvis que proposen en el ROM. Per un costat per la forma i per l'altra banda, evidentment, en el fons. Miri, en la forma, 24 hores abans de la Junta de Portaveus, el seu cap de gabinet ens va fer arribar la proposta. Per un costat li agraïm que vam tindre-ho a les mans 24 hores abans. Però com bé deu saber, i amb això sí que poso un dubte el que deia el regidor, és que això s'ha fet de manera precipitada. I li donaré dos exemples només. Una vegada més, el document està sense numerar, per tant serà complex ara i els hi vagi marcant on he trobat diferents punts que vol dir la pena comentar o deliberar aquí. Per l'altra banda, només a la pàgina 12, la que parla en el títol preliminar, si el volen agafar, quan parla del títol cinquè, diu: per primer cop en un reglament municipal de Sitges s'esmenten quins són els òrgans directius municipals i s'estableix què és el personal directiu, etc, etc, etc. És a dir, no ha estat un treball doncs deliberat, un treball amb contundència, un treball que, com deia ara el company de la CUP, hagin pogut participar inclús doncs els, ja no solament el poble, sinó directament els que estem aquí representants del poble. Per tant, no entenem el perquè doncs aquesta precipitació. Pensin que portem quatre plens ordinaris i en dos hi han vingut amb diferents canvis en el ROM. Home, seiem, fem una comissió, parlem tots, diguem tots la nostra i podrem millorar tot això. Per l'altra banda, doncs en quant al fons, em sembla, estem d'acord amb vostès amb l'article 37, val, amb el que és la publicitat de la pàgina web de les retribucions. Estem d'acord, lògicament, per adaptar el ROM doncs, a la llei, que és l'eliminació doncs, de la ponència tècnica municipal d'activitats. Però, per exemple, parlen vostès en l'article 57 de posar doncs, el registre de béns. Home, mirem a veure, per què no posem directament que ho farem en el mateix estil que ho està fent el Congrés de Diputats? D'alguna manera perquè tothom tingui clar i vegi realment tothom, d'alguna manera vegi de quina manera es posen els nostres béns, els nostres interessos. Lògicament, no estem d'acord, evidentment, amb treure o eliminar el que és el directiu professional. Una cosa és que ja hi ha hagut l'estalvi, vostès la setmana o el mes passat ho van fer la RLT, van retirar aquest directiu, però en el ROM poden estar sense tinguer-los complir. Ho dic perquè en molts ajuntaments, en moltes administracions públiques, una vegada més es parla de que el directiu és el que ha de fer el canvi, el que ha de seguir la línia que li marqui el polític. D'alguna manera, vostès és veritat, diuen estalviarem diners, seran els tècnics nostres que estaran, però que tindran un directiu, no tindran un directiu, tindran un polític per sobre. I aquest canvi, que jo els deia l'altre dia, crec que val la pena que el valorin. A partir d'aquí, no sé si hi ha després alguna altra intervenció més per part d'algun partit, però sí que és veritat que nosaltres en principi votaríem en contra, no senzillament perquè no estem d'acord, sinó perquè d'aquesta manera i d'acord amb l'article i amb l'informe que va fer doncs, secretaria, estem obligats a votar en contra per poder fer les al·legacions pertinents, que no s'haurien de fer si ho haguéssim parlat abans. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor García. Bé, contestant una mica als grups de l'oposició, respecte a l'aprovació avui inicial del ROM, és voluntat d'aquest govern introduir una sèrie de modificacions orgàniques en el nostre Ajuntament i una d'elles és l'eliminació de l'estructura directiva. Nosaltres hem comprovat en aquests últims anys que econòmicament ha estat insostenible per aquest Ajuntament l'estructura directiva, però és més, funcionalment tampoc ha resolt les coses com les hauria d'haver resolt. Per una senzilla raó, els directius públics professionals, si han de fer la feina com l'han de fer, no ens hauríem de trobar en un ajuntament com ens l'hem trobat, entre altres coses. Una part de responsabilitat també és d'ells. Per tant, entenem que aquesta estructura en aquest moment no ens és vàlida i a més ens és insostenible de mantenir econòmicament. Però és més, nosaltres apostem perquè els treballadors municipals de la casa a través dels caps de departaments siguin els que d'alguna manera dirigeixin d'acord amb la voluntat política cap on ha d'anar i quin ha de ser el funcionament intern de l'Ajuntament. Per tant, aquesta és la nostra aposta, una aposta pels funcionaris i pels laborals de l'Ajuntament a través dels departaments i per això renunciem a aquesta direcció pública professional. Respecte al seu posicionament, dir-los que avui comença aquest procés d'aprovació, avui és l'aprovació inicial. Per tant, tant el grup municipal de la CUP com el grup municipal del PSC ara tindran un període d'al·legacions en el qual, més enllà del pronunciament que han fet en aquest ple, vostès, si consideren oportú, doncs poden fer aquelles aportacions que, evidentment, el govern estem disposats a debatre i, si són aportacions que considerem positives pel resultat, a assumir amb la voluntat de que el reglament orgànic sigui una eina de funcionament per tots. Perquè això sí que voldria insistir, en aquest cas el regidor de la CUP, que obrir un procés de participació ciutadana pel reglament orgànic municipal és, no ho creiem oportú per una raó. I és perquè el reglament orgànic, en definitiva, en general, el que organitza és el funcionament intern de l'Ajuntament. Sí que és veritat que estableix el funcionament també dels consells veïnals, les audiències públiques, és a dir, el contacte amb la ciutadania. Però creiem que en aquest apartat està prou explícit i està prou desenvolupat el que ja tenim en aquest moment. Per tant, fer concordar de vegades els interessos de la ciutadania amb el que diu la llei municipal, amb el que diu la legislació en quant a funcionament intern de l'Ajuntament, en quant diu la legislació, en definitiva, de vegades pot ser que no coincideixi. I per tant, per això creiem que no és oportú obrir plenament un procés de participació en quant al reglament orgànic municipal. I insisteixo, a més, tenint en compte que aquells aspectes de la participació ja estan regulats a dia d'avui. De totes maneres, insisteixo, ara s'obre un període i totes aquelles al·legacions i aportacions que puguin fer estem en disposició d'escoltar-les i de debatre-les. Només un apunt més, no és un tema de precipitació. De fet, era voluntat i és voluntat d'aquest govern que tinguessin el ROM ni que fos unes hores abans per poder-lo meditar, per poder-lo reflexionar, però sí que és cert que algunes coses ens han escapat. I si realment a la pàgina 12 doncs surten aquestes frases que no hi haurien de ser, doncs evidentment les traurem, perquè en un document tan gruixut, tan llarg, doncs possiblement alguna cosa se'ns ha escapat, cert. Voldríem fer algun aclariment més, alguna proposta? Senyor Òscar Ortiz.
La CUP voldríem insistir i referir-nos a que cal que els polítics siguem pedagogs i la CUP els animem a que sigui més àmplia i doncs el període de delegacions, perquè més important és que durant aquesta ampliació de temps des del govern treballin per aplicar instruments de participació perquè la gent conegui encara més la proposta de ROM definitiu i que permeti un marc de treball contemplat segons les normes reguladores de la participació ciutadana. Per exemple, els demanem que activin i donguin ús als consells que hi ha creats a Sitges i que no els deixin com a òrgans doncs, inherents i buits. Potenciïn debat i capacitat de decidir per part dels sitgetans, que coneguin encara més aquest ROM i que donguin a conèixer, que el donguin a conèixer sobretot. En definitiva, és un nou concepte de ROM, és una nova proposta. Creiem que sempre és vàlid i sempre hi té cabuda en la participació poder obrir cap a la ciutadania. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Jo no sé, senyor secretari, si els períodes d'exposició pública són més allargables, si es poden reconsiderar, no... Li pregunto perquè ho desconec.
En principi, els terminis que marca la llei són mínims. Poden ser ampliables, com el cas aquest, que el mínim són 30 dies, però si es vol establir més superior no passa res.
En qualsevol cas, doncs, si és justificable, doncs, no tindríem cap problema, sempre i quan estigui argumentat el motiu de la llargada. El que tampoc podem fer és que els expedients perdurin el temps i es demorin i s'allarguin. El que interessa és que es posin en marxa. Però si hi ha un motiu justificat i tècnicament és possible, doncs no, per part de l'alcaldia no hi ha cap inconvenient. Algun comentari més? Doncs passaríem a votació. Perdó.
En tot cas, si establiu que hi ha d'haver un termini, doncs s'hauria de fer la...
S'hauria de modificar aquí? Bé, en principi, per quina consideració voldríeu allargar el termini?
No, les consideracions que volem destacar a la CUP és que si el termini de presentació d'al·legacions és més ampli, la gent té més capacitat, té més temps, té més marge per poder participar d'aquest procediment, que estem veient que moltes vegades, en moltes iniciatives, 30 dies queda curt. I a part, el que voldríem és recalcar que amb la presentació d'aquest ROM en el taulell d'anuncis, en algun mitjà de comunicació i a través de la plana web, sense res més que ho respaldi, sense res més que ho acompanyi cap a la ciutadania, això a vegades estem veient i es veu que no arriba tampoc. Nosaltres amb aquestes justificacions demanaríem que s'ampliés el termini d'al·legacions, ho deixaríem a estudi de vostès, però sobretot també que anés acompanyat de més promoció, de més presentació de que avui hi ha un ROM damunt de la taula i la gent té possibilitat de participar-hi. Gràcies.
Sí, gràcies, senyor Ortiz, però quants dies proposarien de més?
Podríem estar parlant potser de 2 mesos.
60 dies. És possible això, senyor secretari? Sí.
Dos mesos.
Dos mesos, sí, efectivament.
Adjudicado.
Sí, al final, al final es va acceptar aquesta petició de la CUP d'allargar el termini d'exposició.
Com que sovint no en parlem del ROM, en Joan més d'una vegada l'ha definit com la petita constitució de l'Ajuntament,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
És el llibre, el manual de funcionament de la casa.
Entesos. Doncs el ROM, que quedarà exposat durant 60 dies perquè es puguin fer les al·legacions pertinents. Segon punt de l'ordre del dia, bé, l'alcalde Miquel Forns ho anunciava el passat dijous, que el pla de mandat també apareixeria en el ple municipal d'ahir dilluns.
I així ho va fer Miquel Forns, que va explicar, bé, va resumir a grans trets aquest pla de mandat, els quatre pilars, Sitges per les persones, turisme com a motor del renaixement de Sitges, els nous models econòmics, territori i entorn, un pla definit per l'alcalde com a realista i auster. Els grups de l'oposició, Òscar Ortiz, de la CUP, va emetre o va dir que emetria un vot en contra, però constructiu. Entén Òscar Ortiz que el pla de mandat es queda curt en molts aspectes, per la situació econòmica, pel model econòmic, etc. Jordi Mas va dir que Convergència i Unió, òbviament, donaria suport perquè era part del programa electoral. El pla intenta complir amb el que la ciutadania, va dir Jordi Mas, ha entès com a canvi i pretén posicionar Sitges pel futur, partint, això sí, d'una situació no òptima pel que cal que Sitges reneixi. De fet, Carme Sant Miguel, en nom del grup municipal socialista, va respondre que no queda clar, gens clar, el que es farà. És un document de bones intencions, va dir la senyora Sant Miguel, però un pla d'establir seqüències, responsables i sistemes de control que va notar a faltar. Els 281 ítems són ítems en alguns casos molt genèrics, segons Carme Sant Miguel. Està d'acord en donar importància a les persones, a l'economia o al turisme, però els hi va sobtar, especialment al grup municipal socialista, el concepte de renaixement, com donant a entendre que Sitges és mort, va dir Carme Sant Miguel. I per altra banda, doncs, sobretot va repassar alguns ítems concrets i va resumir la seva intervenció dient que era un document de partida i que l'entenien com a tal, però que calia revisar-lo. La resposta va venir per part de Jordi Mas. Va dir Carme Sant Miguel que la regidora socialista veu la part més maca de Sitges, però renaixer vol dir que el ciutadà que està patint es recuperi. També va dir que en l'anterior pla de mandat els sistemes de control van brillar per la seva absència, i que a més va recordar que el pla de mandat presentat en l'anterior legislatura, l'any 2008, va costar 100.000 euros a una empresa externa quan aquest pla de mandat s'ha fet exclusivament en recursos interns de l'Ajuntament. En aquest cas, Carme Sant Miguel va dir que en qualsevol cas ara cal, li va agradar que Miquel Forns digués al final del discurs que ara cal pedalar, però entén la regidora socialista que cal bicicleta i bons camins. I l'alcalde li va contestar: i bons ciclistes. Va haver una mica de riure per tot plegat i, bé, finalment va acabar...
Va ser ahir un dia de debats hàbils, eh?
Sí.
Va, bé, veuran que no és aquest el primer que va demostrar allò, que tothom estava així... Com ho diríem, això? Estava afinat.
Ah, exacte.
Ahir més d'un intervinent en el ple.
Eh? Va haver alguns puntets interessants. Sobre Miquel Forns va acabar ahir el debat dient que els objectius són òbviament generals, no s'ha detallat com es farà, perquè serà un pla per tots els regidors, però després cadascú ha de desenvolupar els aspectes concrets. Va recordar Miquel Forns que la situació econòmica està hipotecada i que dificulta el que es pugui periodizar com a mínim fins d'aquí a 24 mesos. També va respondre una pregunta que li havia fet Òscar Ortiz sobre les societats anònimes municipals. Va dir que no se substituiran, s'eliminaran, exceptuant el cas de l'entitat, l'Agència de Turisme, i que s'eliminaran perquè no hi ha el seu grup i el grup del Partit Popular hi han cregut mai i perquè han fracassat en la seva gestió. Escoltem, per tant, aquest debat que comença amb les consideracions, ara he passat la pàgina, ja no sé en quina pàgina estic, perdó, consideracions que en aquest cas feia l'alcalde Miquel Forns explicant o resumint els conceptes del pla de mandat.
En la passada setmana es va fer arribar als grups municipals i també es va fer una presentació pública del que volem que sigui el full de ruta per aquests propers 4 anys de govern municipal. Un full de ruta que s'anomena Pla de Mandat i que dibuixa les grans línies d'actuació política que vol portar a terme el govern. Aquest Pla de Mandat està basat en 4 pilars. Un primer pilar, que és els Sitges de les persones, un segon, que és el turisme com a motor del renaixement de Sitges, un tercer, que són els nous models econòmics, i un quart, que és el respecte per l'entorn i el patrimoni. Passo tot seguit a detallar molt breument una mica cadascun d'aquests pilars per enfilar el debat. El primer pilar, com deies, els Sitges de les persones. Una de les principals prioritats que tenim al govern és el desenvolupament integral de les persones en tot el seu cicle vital. Per això, a mi com a alcalde, m'agrada recordar, m'agrada dir, manifestar, que Sitges comença en les persones, amb cada persona, en cada família. Nosaltres entenem la situació global que estem patint, estem patint també i entenent les limitacions, les restriccions pressupostàries que tenen les administracions públiques, entre elles el nostre Ajuntament, però volem contribuir a millorar la qualitat de vida dels infants, dels joves, de la gent gran, de la gent adulta, sobretot fonamentant-ho en la inclusió social, en la integració social, en la cohesió. Però des del respecte per la diversitat, des de la igualtat d'oportunitats personals, de formació i professionals. Entenem que el cobriment bàsic de les necessitats de les famílies, de les persones, ha de ser una prioritat del govern, sobretot d'aquelles persones que són dependents o que tenen qualsevol tipus de necessitat. En aquest sentit, i vist el dur problema que estem patint en aquest moment de l'atur, les polítiques actives d'ocupació seran un dels programes específics que desenvoluparà aquest govern, així com també la reinserció laboral, donant totes les eines que tenim a l'Ajuntament a l'abast, posant-les a l'abast de les persones desocupades. En aquest sentit, també, el suport del govern a l'empresa local i a la nova emprenedoria serà una de les prioritats. A banda d'això, dintre del que és el paquet que en diem dels Sitges de les persones, els detallaré unes quantes de les actuacions que queden recollides en aquest pla de mandat i que m'agradaria destacar. Crear un menjador social, garantir la construcció de l'escola Agnès de Sitges, potenciar el servei d'ajuda domiciliària, defensar els serveis bàsics d'atenció primària de salut al nostre municipi, implementar dispositius especials de seguretat durant certs esdeveniments i treballar per tenir una policia local més pròxima i participativa en col·laboració amb la resta de cossos policials, iniciar processos de participació en els grans processos, perdó, en els grans projectes que volem desenvolupar a la nostra vila, mantenir i millorar les instal·lacions esportives, rehabilitar la Biblioteca Santiago Rusiñol, recuperar els festivals de jazz i de teatre i suport i donar suport i acompanyament a la societat civil organitzada. Un segon pilar d'aquest pla de mandat és el turisme com a motor del renaixement de Sitges. En el pla de mandat volem replantejar i recuperar el model turístic de Sitges que ens va situar com a referent internacional, com un referent internacional de qualitat, el qual entenem que és un dels reptes més forts que tenim. El turisme en aquest moment representa un 80% del PIB del municipi, motiu pel qual entenem que això és, el turisme és clau pel desenvolupament econòmic de present i de futur. Nosaltres hem programat un seguit d'accions per potenciar i per adaptar el model turístic actual. Per fer-ho, creiem que és bàsic impulsar el patrimoni i la idiosincràsia que caracteritza Sitges, és a dir, allò que ens fa diferents i singulars, com per exemple el patrimoni arquitectònic, el cultural, el paisatge, les entitats. Entenem que el foment del comerç i la millora de l'oferta hotelera, gastronòmica, d'esdeveniments i de productes locals també ha de ser prioritària. Algunes de les actuacions que es durien a terme en aquest apartat serien potenciar Sitges com a marca pròpia, capitalitzar les ofertes de promoció de la marca Costa de Barcelona, crear un espai polivalent per a la realització d'esdeveniments de gran format en col·laboració amb el sector privat, pla de senyalització turística i comercial, crear un nou centre d'informació i acollida a Camp Milà, nous productes turístics com una nova ruta marina, millorar els parcs públics per al turisme familiar, consolidar el Festival de Cinema com a principal eina de projecció de Sitges, unit a un pla de dinamització local del festival, o les tradicions i festes com una gran plataforma també per a la promoció turística, obertes a l'esponsorització. El tercer gran pilar és els nous models econòmics. L'objectiu d'aquest pilar és buscar, cercar, trobar nous models econòmics basats en la col·laboració públic-privada. Com a segon objectiu, redreçar la situació financera de l'Ajuntament i com a tercer objectiu, reformular la gestió municipal per fer-la més eficient. Basant-nos en els sectors més forts i estructurats del municipi, com el turisme, el comerç, les platges, la cultura, hem de ser capaços de desenvolupar projectes que vagin més enllà i que siguin capaços de treure capital inversor a Sitges. L'aprimament de l'estructura municipal, eliminant, per exemple, totes les societats anònimes municipals, excepte l'agència de turisme, o reduint els sous dels càrrecs electes i l'estructura en àrees, ha d'anar lligada en aconseguir més agilitat i més dosis d'austeritat. Els deutes en factures pendents i els deutes que tenim en bancs i caixes ens hipotequen dramàticament. Per tant, el full de ruta seguit fins ara no serveix. Per això plantegem un de nou, una mentalitat innovadora per fer un canvi de model en la gestió. Què volem aconseguir? Estalvi net positiu, reduir l'endeutament bancari, reduir el dèficit, acostar les finances municipals als sitgetans amb criteris de transparència i de participació, revisió dels valors cadastrals i racionalitzar l'estructura dels recursos humans de l'Ajuntament. I per últim, per no allargar-me més, l'últim pilar és el respecte per l'entorn i el patrimoni. Aquest pilar nosaltres entenem que passa per conservar el territori, conservar allò que tenim i revaloritzar el patrimoni. En aquest sentit, a banda i a més de la modificació del projecte de remodelació dels museus, que ja està en marxa, entre altres actuacions contemplem la redacció d'un pla d'equipaments, la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg, la posada en funcionament del pla local de l'Oficina Local d'Habitatge, la reordenació de la façana marítima en col·laboració amb el Ministeri, assolir la cessió al municipi per part de la Diputació i per part de la Generalitat a llarg termini de l'edifici Miramar, de Can Fals, del patronat de l'antic Patronat d'Acció Social Catòlica i gestionar aquestes dependències i altres per entitats i col·lectius, la millora dels serveis a les platges, el Pla Especial de la Riera de Ribes, la reconstrucció del Pont Domènec i una actuació de millora a la vall, l'optimització del servei de neteja viària de les platges, la gestió de la deixalleria, la recollida de la brossa i l'equilibri territorial amb el poble de Garraf i amb el nucli de les botigues amb mesures concretes per a aquests dos nuclis de població. Tot això, molt resumit, és un document de 22 pàgines, és el resultat de l'anàlisi de diverses coses. Una, de les necessitats que té Sitges en aquest moment, de present i de futur. Dues, de la realitat pressupostària, que és la que ens diu el que realment podem fer, i una tercera, evidentment, del pacte polític de la nova majoria, d'acord amb els programes electorals de les quatre formacions que el formem. Jo, simplement, m'agradaria només ressaltar una cosa per acabar, que és, malgrat la situació econòmica del país, entenc que Sitges s'ha anat sortint davant, aquest pla va encaminat a contribuir-hi, a intentar aconseguir-ho des de l'Ajuntament, perquè entenem que, sobretot, és un pla que pot ser ambiciós en algunes coses, però sobretot és un pla que toca molt de peus a terra, és un pla auster i sobretot realista. Dit això, obriríem el torn de paraules als portaveus municipals. Senyor Òscar Ortiz.
Moltes gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. El vot del nostre grup serà un vot en contra, però serà un vot en contra de caràcter constructiu, ja que la nostra intenció és intentar aportar propostes, debat i control durant la seva legislatura, per tal que el resultat sigui quelcom més enriquit pel nostre poble. De la proposta de mandat hem trobat una mica de tot. Hem trobat aspectes que ens han semblat força interessants i apropiats, els quals aplaudim i amb els quals ens trobaran per ajudar-los en allò que necessitin, però també amb els quals serem força beligerants en el seu compliment. Però en altres aspectes hem trobat coses que ens han preocupat i altres que ens han generat dubtes. Trobem, per exemple, a faltar una anàlisi i, per tant, unes propostes més a fons i més crític amb un model de gestió econòmic que ens ha dut a la situació que ens trobem actualment. Per allò que hem vist en aquesta proposta de mandat, ens ha donat la sensació que s'intenta més posar pedaços en certs aspectes, no en tots, que encetar un procés de canvi de mode real. Aplaudim l'apropament a un augment de les propostes de participació ciutadana i transparència política, però creiem que aquest primer pas es queda curt i que cal aprofundir molt més en aquest aspecte, així com en d'altres que, tot i veure una possible bona intenció, ens agradaria que s'analitzés més a fons, com per exemple en la revisió del model turístic de la nostra vila. Un aspecte en si no mirem de fer uns esforços en el tipus de model i donar-li la volta cap a un model més sostenible socialment i mediambiental, pot portar conseqüències nefastes a la llarga per la nostra vila i per l'economia de la mateixa,
ja que anirem camí de l'exhauriment i la caducitat de Sitges com a model de destinació i els seus recursos. També existeixen altres punts que, tot i estar d'acord, ens preocupa que el punt de vista en el seu compliment disti molt entre el nostre grup i els que formen el govern, cosa que és legítima, però volem aclarir malentesos. Aquests aspectes són punts com les prioritats a l'hora de reduir el dèficit, l'eliminació dels ens municipals com Sitges Model 21, on ens preocupa si seran eliminats o substituïts, o, per exemple, si el seu concepte de racionalització de l'estructura funcional passa per acomiadaments o per una gestió més eficient i retallada negociada dels complements. Per últim, també veiem necessari, en certs aspectes, que es tingui més en consideració les entitats de la vila que treballen els diferents aspectes. Veiem que es voldran encetar coses de nou que algunes entitats ja han treballat o estan treballant a hores d'ara. Per tot això, volem fer una bona feina com a oposició. Per tant, restarem oberts a parlar amb tothom i a entendre'ns, sempre sense abandonar el nostre programa polític i ideològic. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Les paraules. Sí. Què havia demanat? No, però primer... Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. El grup municipal de Convergència i Unió, òbviament, donarà suport a aquest pla de mandat que presenta el govern. Aquest pla deriva en una part important del programa electoral al que ens van presentar a les darreres eleccions les formacions que formen el govern. Ha estat consensuat, combinat, i aquest és el fruit, en definitiva, d'aquest debat a nivell intern. Com que realment el programa electoral, pensem nosaltres, ja recollia bàsicament les inquietuds, les necessitats del municipi, pensem que, en certa manera, aquest pla intenta complir amb allò que la ciutadania ha entès com a necessitat, com a canvi, com a mirar al futur. Per nosaltres és un programa certament realista, adaptat a la situació i a les possibilitats actuals, però a la vegada ambiciós a l'hora de buscar reposicionar Sitges en el camí de la recuperació. Estem segurs que la crisi global que ara estem patint algun dia remetrà, i quan això passi, hem de tenir la màquina a punt, la màquina engreixada, els problemes solucionats i el municipi en situació i disposat a la recuperació. El pla no amaga que la situació no és la millor, no és l'òptima, però mira cap al futur amb esperit de superació i de decisió, creient fermament en el que fem com a base sòlida per anar endavant. Cal que Sitges reneixi. Cal que Sitges reneixi en base a allò que tenim fermament arrelat. Ara no és moment d'invents estranys i de molt risc com Qualia i similars. No és moment d'eslògans estrafalaris, sinó de construir els pilars que amb bones bases permetran un futur proper la recuperació d'allò que ens han pres, la recuperació de la il·lusió en un futur millor. I aquests pilars, com bé deia el senyor Batlle, són el fonament de l'acció del nostre equip de govern. Les persones, el turisme, l'economia i el patrimoni i l'entorn. Les persones són, no ho dubteu, el nostre referent. Estan sempre presents en qualsevol decisió d'aquest govern. Tot el seguit d'accions que proposa el pla de mandat van encaminades a garantir el desenvolupament personal en totes i cadascuna de les fases del seu cicle vital, així com a garantir les seves necessitats bàsiques. Que ningú dubti que el turisme i tot el que comporta és el sector més sòlid que tenim. Basar-nos en el turisme per recuperar uns nivells d'activitat econòmica general és segurament la millor aposta que podem fer en benefici del dinamisme econòmic del poble. Sobre l'economia, creiem que realment és un dels grans reptes que té aquest govern. Aquest pla, òbviament, seria d'una altra manera, seria molt diferent si l'antic govern no hagués deixat trinxat econòmicament l'Ajuntament i si no hagués reduït a zero la capacitat inversora d'aquest i de futurs governs. La major part de l'esforç que dedica aquest govern és a netejar els deutes que han deixat i a recuperar una imatge de solvència perduda durant l'antic govern. Ens agradaria poder fer molt més. Ens agradaria tenir capacitat per a poder construir equipaments. Ens agradaria, en certa manera, poder ampliar abastament el servei als ciutadans. En aquest apartat volia fer una esmena especial a un tema concret pel fet que tornarà a aparèixer en aquest ple en forma de moció. A la pàgina 14, una de les propostes d'aquest pla de mandat diu textualment: fer partícips als ciutadans de l'elaboració del pressupost municipal. Amb l'aprovació d'aquest pla ja ens comprometem a fer-ho en aquesta legislatura. Però ha de quedar clar que, com tot, s'ha de fer amb les màximes garanties per respectar els drets dels ciutadans i que a la vegada sigui un procés plenament operatiu. Finalment, el patrimoni, l'entorn, que l'hem de cuidar, conservar i mantenir de la manera més fidel possible, perquè és el llegat que deixarem a les properes generacions. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Mas. Senyora Carme Sant Miguel, té la paraula.
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, hem estudiat amb atenció i deteniment aquest document, bueno, els quatre documents que ens han anat entregant la darrera setmana i que s'ha de dir que un amb un anaven millorant. Hem assistit també a la seva explicació pública al Palau Maricel per la importància del seu contingut, per conèixer què es farà per a Sitges durant aquests quatre anys. Però la veritat és que no ens queda gens clar el que es farà, perquè això ens sembla que no és un pla, no és ni tan sols una fulla de ruta. Un pla, jo diria que és un bon document de bones intencions, com ha dit el senyor Mas, que recull les inquietuds dels sitgetans. Però un pla ha d'establir seqüència de passos per assolir objectius, ha d'especificar els tempos i els recursos necessaris per aconseguir-ho. Si els objectius són múltiples, com és en aquest cas, que em sembla que he sumat, si no m'he equivocat, 281 ítems, doncs és evident que s'hauran de definir diversos projectes amb una seqüència de cada un d'ells, amb interrelació entre ells, perquè hi ha objectius que necessiten uns altres per ser complerts, i inclús en un full de ruta s'ha de definir el responsable de cada un d'aquests objectius. Per altra banda, falta un sistema de control, del progrés i de la revisió de tot allò que es va fent, perquè és evident que quan s'executa un projecte surten problemes o surten coses inesperades i això obliga a revisar els plans periòdicament. Per tant, tampoc sabem quins indicadors s'han establert, quines fites s'hauran de complir com sistema absolutament necessari perquè es compleixin. I això ens fa pensar que no sabem com s'executarà aquest pla. I si entrem en el contingut, estem d'acord en donar prioritat a les persones, als sitges de les persones, en donar molta importància als temes econòmics d'aquesta ciutat, en protegir l'entorn i el patrimoni. També estem d'acord en donar un capítol especial al turisme, que és la nostra font d'ingressos, com s'ha explicat. Però la veritat és que ens sobta l'expressió de renaixement. Jo dubtava si es referien al moviment del segle XV d'estudi de l'antiguitat clàssica latina i grega. El senyor Mas m'ha aclarit que no era això. Som una vila cultural, però bueno, pues si no és això, si és renéixer, què vol dir? Que Sitges és mort. Una vila que en els darrers anys, del 98 al 2010, són les dates que jo tinc, ha passat de 17.600 habitants a 28.130, amb un creixement entre 500 i 1.300 habitants per any. Un municipi que té les taxes d'atur més baixes de Catalunya, que ha omplert els hotels aquest estiu en plena crisi i ara, durant el festival, com acabo de llegir a la premsa, els ha omplert en un 85%. Que ha tingut molts esdeveniments esportius, culturals, fires, congressos internacionals, conferències amb èxit i bons resultats. Està morta aquesta vila? Jo els demanaria que canviessin l'expressió, perquè renéixer Sitges, jo crec que per alguns dels vilatans pot ser hasta ofensiu. Sitges està viu i l'hem de millorar, i amb això estarem d'acord. Si per altra banda ens queden dubtes, i destacaré algunes perquè si no seria molt llarg i feixuc, voldríem conèixer, a més dels recursos emprats que jo crec que són necessaris, com ho faran. Un dels ítems era defensar els serveis bàsics de salut al nostre municipi. Hauríem de veure com es fa. en quins terminis i com ho mourem, perquè fins ara més bé el resultat ha estat negatiu per la nostra població. O bé, altre tema molt diferent, es parla de la mobilitat elèctrica en la càrrega i descàrrega de mercaderies, com es farà, en quins terminis, quins aparells comprarem, com ho farem amb els comerciants. O bé, potenciar les relacions amb la vegueria i promoure l'arrelament al territori a través de la vegueria. Aquesta és ben difícil, perquè la vegueria no existeix, o sigui que és, de moment és una acció difícil. Potser l'objectiu hauria de ser aconseguir que, d'acord amb altres instàncies, que la vegueria existís, no? També voldríem entendre que volen dir algunes coses. Els Sitges d'abans. És una expressió molt romàntica, però molt poc acurada en un pla de treball. Estem parlant dels Sitges del segle XV, del Renaixement. No sé, no em sembla una expressió acurada per un pla de mandat. O bé, el servei de mar i muntanya dins les platges. Tampoc s'entén el que és. O bé, la realització del procediment de valoració cadastral col·lectiva de caràcter general amb col·laboració amb la Gerència Regional del Cadastre. Vol dir la renovació i revisió cadastral? Doncs expressi-ho de forma que quedi clar, no? O bé, vetllar i cercar recursos per a la rehabilitació d'espais públics i privats patrimonials. Quins privats patrimonials? Per quins privats patrimonials volem treballar i cercar recursos? També estaria bé de saber-ho, no? O bé, increment de la participació del sector privat tant a nivell econòmic com de gestió. Quin increment de participació i com es farà, no? També hem trobat alguna cosa fora de lloc, mal ubicada. Per exemple, en l'apartat dels Sitges de les persones es parla d'emprendre noves relacions amb institucions a nivell europeu per potenciar la vessant internacional de la nostra vila. Jo crec que això més bé és un tema econòmic o que de les persones. Bueno. O bé, dins d'assolir estalvi en els subministraments, es diu que s'inventaria i quantificarà tots els elements que formen part de la via pública, dintre de l'apartat d'estalvi en els subministraments. O bé, es parla de la creació de l'oficina de l'habitatge en el respecte per l'entorn i el patrimoni. En tot cas, no sé si aquesta és discutible la seva ubicació. Hi ha mancances. Per exemple, no es parla del pla d'acció sobre drogues, que ja estava en marxa i amb un pla establert amb etapes que crec que durava fins al 2014 o alguna cosa així. No? També hi ha qüestions duplicades. No els hi vull cansar, però es parla dos vegades, per exemple, de la cessió de l'edifici Miramar. Surten dos punts diferents. En definitiva, jo crec que és un document de partida, un document d'intencions, però que és molt millorable. En cap cas és, de moment, un pla de mandat. Jo els hi demanaria que el revisin a fons, que unifiquin el llenguatge, perquè costa d'entendre, que l'avaluïn, que preveguin calendaris i sistemes de revisió i control. I nosaltres seguirem el seu avanç amb molt d'interès i amb molta dedicació. I, per tant, ens abstindríem. Perdó, que faltava el més.
Moltes gràcies, senyor Sant Miguel. Senyor Oscar Ortiz, té la paraula.
Abans d'acabar amb el punt, il·lustríssim senyor Batlle, en l'anterior torn de paraula ja hem fet una àmplia explicació del nostre pensament al respecte. Després d'escoltar els diferents portaveus, només vull adreçar-los algunes consideracions finals al respecte al pla de mandat. L'aritmètica ha fet possible un govern a quatre bandes amb un pacte de govern que van segellar entre els quatre partits, però pensin que amb aquest pla de mandat i en aquest pacte de govern hi ha molt seriosament un cinquè. Aquests cinquè són els sitgetans i les sitgetanes amb qui hauran de complir. El pla de mandat serà observat amb els seus objectius, però l'hauran d'ajustar a una eina que els hi marcarà els ritmes del seu desenvolupament, i aquestes són els pressupostos municipals, que puguin dur a terme any rere any en aquesta legislatura. En aquesta qüestió, justament, com ha avançat el senyor Mas, hi ha una proposta, i la CUP presentem avui una moció per justament fer això. Caldrà uns processos clars i dissenyats amb la precisió d'un tiralínies, però això els pot suposar una tasca molt gratificant per Sitges si us han portar-ho a bon port. Vull acabar dient, i podem semblar molt insistents, però és que hi creiem que és necessari. Tant amb el ROM com amb el pla de mandat, com amb les ordenances fiscals o els pressupostos o d'altres qüestions que són transcendentals, calen processos administratius ferms i d'estructura orgànica com estan fent. però paral·lelament amb un procés de participació sempre. No tinguin més dubtes, comencin i trobaran maneres. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Intentaré contestar, no podré contestar tot, però bàsicament jo penso que dos o tres trets generals. Al senyor Ortiz, primer jo li diria, òbviament, a part d'agrair-li l'esperit constructiu que sempre demostra, que concretés més alguna de les propostes, perquè, clar, ens omple de propostes i de paraules generals que em semblen bé, però si realment vol ajudar aquest govern i aquest municipi, concreti, sisplau, les propostes. Estava dient reduir el dèficit, però en quina quantitat vol reduir el dèficit el proper any? Concreti alguna cosa, perquè és que si no, no avançarem. És a dir, dient els termes generals, no avançarem mai en buscar un consens. Sobre el renéixer i la visió que té la senyora Sant Miguel de Sitges, bueno, jo penso que viu o veu vostè, senyora regidora, la part maca de Sitges, la part realment que no pateix. Però hi ha una part que està patint a Sitges enorme, enorme, i cada dia ens estem preocupant d'aquesta gent, cada dia l'estem veient i cada dia estem buscant maneres de solucionar el problema. Renéixer vol dir això, renéixer vol dir que el ciutadà que està patint recuperi, en certa manera, aquesta capacitat de viure dignament que en molts casos i en moltes famílies s'ha perdut durant aquests darrers anys. Òbviament, el bo ho aplaudim, que continuï molt bé i endavant i millor, però pensem que hi ha un Sitges realment que està patint i està per sota dels òptims de dignitat i de qualitat de vida. Aquest és un dels nostres objectius. I també fent referència a allò que deia al començament, senyor Sant Miguel, estic totalment d'acord amb vostè, vull dir, un projecte potser ha de tenir, doncs, més indicadors, més detall d'objectius, d'activitats, d'accions, de responsables de sistemes de control. Ojalà vostè hagués estat a l'anterior govern i també el pla de mandat de l'anterior legislatura hagués tingut aquests elements, que hagués anat bé, sobretot els sistemes de control que van lluir per la seva absència. I ara ja, per acabar una mica i comparant aquest pla de mandat amb el pla de mandat anterior, explicar-li una cosa. Aquest pla de mandat s'ha executat, s'ha elaborat amb els recursos propis d'aquesta casa, sobretot del Departament de Comunicació, que ha fet un gran esforç en tenir això de manera comprensible i entenedora per tothom. És un exemple, per dir-ho així, de com feien vostès les coses i com fem nosaltres les coses. Vostès van contractar una empresa de Gavà per fer el pla de mandat anterior, una empresa de Gavà que va facturar el 2008 més de 100.000 euros per fer aquestes feines. Nosaltres ho hem fet amb els recursos propis i no ens hem gastat ni un duro. Aquesta potser és la diferència entre els dos governs. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Mas. Senyora Carme Sant Miguel, té la paraula.
Seguint els exemples, vostè està parlant d'alguns veïns que pateixen però tampoc estan morts. Vale. Sí, bueno, la ciutat i la vila no està morta i esperem que no mori i que estigui millor. En tot cas, jo no vull comparar el que es va fer en el mandat anterior, perquè si sempre ens referim al passat, doncs serà molt trist i el que hem de fer és millorar entre tots. Vostès ho han fet amb les seves possibilitats, està molt bé, però posar dates, terminis a cada un dels projectes per saber si ho fem o no ho fem o de quina forma ho podrem fer, no costa gaire. Costa gaire, és una qüestió de mètode i de precisió. I a més, tampoc és l'excusa que l'Ajuntament tingui les finances malament, perquè hi ha alguns dels ítems que hem llegit aquí que no costen diners. No sé, la creació de comissions d'experts, doncs diguin quan i amb quins experts, això no costa diners, i en canvi ja podríem tenir un full de ruta per aquests temes. No? Jo, per acabar, recordaré una frase que em va agradar molt, que va dir l'alcalde l'altre dia, que s'havia de començar a pedalar. I és correcte, però per pedalar necessitem la bici i els camins.
I bons ciclistes. També. Si em permeten, per contestar algunes de les qüestions que s'han dit aquí, contestant al grup de la CUP també, comentaven que havien detectat en el pla de mandat que faltava anàlisi de la gestió anterior. Jo els voldria dir que l'objectiu del pla de mandat no precisament és analitzar profundament la gestió anterior, perquè entre altres coses és una cosa que en aquest moment també estem en procés de fer, també estem en procés de què estem fent. Per tant, el que interessa sobretot en un pla de mandat és, com dèiem, el full de ruta, que es pot prioritzar més o menys, això és cert. Nosaltres no creiem, i contestant a la senyora Carme Sant Miguel, en aquest moment que hi manquin objectius i actuacions, perquè realment cada un dels pilars conté els objectius que vol, més generals que vol aconseguir aquest pla de mandat i determina les accions. No hi hem detallat les regidories per una senzilla raó de que no entenem en aquest moment el pla de mandat com una feina de cada regidor en concret, sinó com una vocació de l'equip de govern, de tot el govern, i que assumim de forma, allò que ens diu, transversal, però també de forma col·legiada, i per això no hem volgut detallar què fa cada regidoria. Igual que tampoc hem especificat moltes coses, com vostè ha dit molt bé, del pla de drogodependències que s'estan fent i que en aquest moment doncs, algunes coses, doncs, o moltes, no surten perquè formen part ja del dia a dia, del dia a dia de l'Ajuntament. Respecte, em comentava el regidor senyor Òscar Ortiz, que no hi veia un procés de canvi. Jo li demanaria que agafés els resultats de l'exercici anterior, perdó, de la legislatura anterior, de la gestió, de les actuacions, de tot plegat, i que faci una comparació i podrà veure si realment no hi ha una voluntat de canvi en la gestió d'aquesta nova legislatura, sobretot centrada en el redreçament econòmic. La senyora Carme Sant Miguel fa una estona deia que potser no tot és el problema econòmic o el problema de les finances, ho és molt. Dramàticament ens hipoteca cada dia la situació econòmica d'aquest Ajuntament. Qualsevol cosa que vulguem fer que té un cost determinat, doncs suposa una càrrega, suposa una decisió molt difícil per a aquest Ajuntament que té una gran càrrega financera amb proveïdors, amb empreses, però també amb els bancs. I per tant, això dificulta molt. També dificulta que puguem periodizar exactament, perquè en aquests dos propers anys probablement ens haurem de dedicar primer de tot, a redreçar tota la situació econòmica. En paral·lel, anar actuant, en paral·lel anar fent actuacions, però probablement els primers 24 mesos seran per posar ordre a la Caixa Municipal. Les societats anònimes, senyor Ortiz, ho tenim claríssim. No les substituirem. No les substituirem. Les eliminarem. Claríssim. No hi hem cregut mai. Ho hem dit des del primer dia que es van crear. És més, el nostre grup municipal en particular ja ho va dir fa molts més anys quan es van crear un altre tipus de societats municipals. La prova ha sigut el fracàs on ens han dut de gestió i de deute. Per tant, en aquest sentit, suprimides, excepte l'agència de turisme, insisteixo. És l'única empresa que mantindrem perquè seu en una mateixa taula sector públic i sector privat i amb aquelles millores que calguin és una eina útil per a aquest municipi. I vaig repassant, per si m'havia deixat alguna cosa. Col·laboració públic-privada, senyora Carme Sant Miguel. Entenem que és l'única solució. L'administració pública en aquest moment estem tan limitats que entenem que l'única manera de tirar endavant és que establim pactes de col·laboració amb el món privat. Amb les entitats de Sitges privades, també. El Prado i el Retiro. Quan parlem de patrimoni privat, pensem en el Prado i el Retiro, també. La renovació, la posada al dia, l'actualització del seu patrimoni, dels seus salons teatre, per poder tenir unes instal·lacions dignes i posades al dia. Vostè comentava allò de les relacions institucionals, que no sabia què hi feien allà. Les relacions institucionals entenem que és un dels eixos amb els quals Sitges pot establir contacte també a nivell personal amb l'exterior, entenguis, fora del país, per establir dinàmiques de treball o de col·laboració que poden ser útils també a les persones i també a les empreses. Per això ho hem posat en l'apartat de les empreses. I no sé si havia quedat alguna cosa. Només un apunt més pel tema d'objectius i això. On es plasma realment el pla de mandat, què es va fent, és en cada pressupost. Per tant, ara entrarem en aquell procés que dèiem d'elaborar el pressupost del 2012 i és on es veurà plasmat què farem o què pretenem fer a l'any 2012. En el 2013... a lo de l'any 2013, i així el 14 i el 15. O sigui que amb aquests quatre pressupostos és on es desglossarà aquest pla de mandat, que també és un pla obert, dinàmic, entenem, perquè si la situació requereix una urgència, abordarem l'urgència. I si la situació requereix que hi ha una determinada cosa que no la podem fer, no la farem. Amb la deguda argumentació i amb la deguda explicació, es pot o fer més o fer menys. Però en qualsevol cas, tocar de peus a terra. I un apunt final, si em permet, una mica més sentimental. de territori. Jo entenc que vostès no sàpiguen què fa aquí la vegueria perquè no existeix això. Home, jo ho entenc, el PSC mai ha sigut un grup de persones que cregui en la vegueria Penedès. Aquest govern sí. La vegueria oficialment no existeix, però el territori del Penedès sí que existeix. Nosaltres ens ho creiem i per això hem volgut posar-lo en el pla de mandat. Alguna qüestió més? Senyor Òscar Ortiz, darrera intervenció.
Nosaltres, després d'aquest debat i per al·lusions, doncs sí, és veritat, podíem haver potser concretat més, com ha dit el regidor Mas, i és la nostra obligació com a oposició. Però bueno, les nostres apreciacions, tot i ser generals, també han de ser útils i van amb aquesta intenció. A part, com estan veient, tenim la mà estesa per col·laborar-hi, per trobar espais i punts de trobada. Vostès mateixos estan reconeguent que no hi ha concreció en el seu pla de mandat, no hi ha periodificació. Ho constaten vostès mateixos. Doncs es poden imaginar la CUP que portem poc temps, tot i que això no és excusa, per poder concretar un pla de mandat que l'han fet vostès, que són qui governen. Ara, farem aquesta gimnàstica. Tenim tot un pla de mandat que ocuparà aquests 3 anys i mig i escaig que ens queden, no? Tenim doncs tota la legislatura sencera. Mica en mica anirem parlant de períodes, de periodificació, i com ja he dit en el torn de la paraula que també he tingut, aquesta periodificació doncs la marcarà els pressupostos municipals. Ja anirem tenint ocasions d'anar-ho trobant i ja anirem a espais de treballs comú. No, ens hi trobarem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz, pel seu oferiment. Gràcies al PSC per la seva abstenció. Si no tenen res més a dir, passaríem a la votació.
Onze i 19 minuts, música de votació sobre el pla de mandat que va mereixer ahir aquesta exposició per part de les diferents formacions polítiques municipals. El pla de mandat que va ser exposat el passat dijous al Saló Blau del Palau Maricel i del qual ahir l'alcalde Miquel Forn se'n va treure alguns dels aspectes fonamentals que varen mereixer l'anàlisi que acaben d'escoltar. Per una banda, el que defineixen des del punt de vista més crític l'oposició com una declaració d'intencions sense manifestar-se massa i des de l'equip de govern, com també expressava el regidor Jordi Mas, davant el context econòmic que hi ha, tampoc es poden aquí llançar les campanes al vol davant d'actuacions que es puguin fer, sinó posar els peus a terra i tenir una visió realista de les coses. Diguem-ne, en aquesta dialèctica es va moure el debat sobre el pla de mandat. Finalment, a l'hora de votar,
doncs es va...
Més abstencions que no pas vots en contra, no? Per això,
efectivament,
deixant de banda, òbviament, els vots a favor de l'equip de govern, Carles Sant Miguel, que assenyalava l'abstenció del Partit Socialista.
I el vot en contra de la CUP.
Entesos.